Bon dia, són les dues. Esquerra Republicana tanca la porta a la llista única el 23 de juliol.
No volem compartir propostes que entenem que tenen un objectiu que és purament tàctic, en contra de la presidència de la Generalitat, en contra del govern de Catalunya i en contra del conjunt de l'independentisme.
Cop de porta d'Oriol Junqueras a la proposta que feia i Junts, el líder d'Esquerra, només es planteja buscar acords programàtics de mínims. És el que acaba de dir el Parlament, on s'ha reunit amb Pere Aragonès per analitzar com es pot concretar, en canvi, el front unitari que planteja el president.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Els partits que encara estan acabant de pair els resultats de diumenge comencen a explorar avui si es pot fer aquest front comú per afrontar el que pugui passar d'aquí a dos mesos. Conscient que bona part del partit, el 23J, jugarà a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo s'ha plantat avui al Cercle d'Economia a prometre que Catalunya serà una prioritat.
Creo que tuvimos un problema y es que consideramos que Catalunya era un tema que nosotros no podíamos abordar. Lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error. Catalunya és un motor bàsic de nuestro país.
I Pedro Sánchez ha arrengat els seus en un discurs al Congrés.
Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro. Es urgente aclarar todo esto cuanto antes.
De seguida, el més destacat del que han dit els líders del PSOE i el Partit Popular. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat la pena d'inhabilitació als membres de l'antiga mesa del Parlament per l'1 d'octubre. Passa dels 20 mesos als 4. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
A aquesta hora es reuneix el comitè de competició per decidir sobre el recurs de l'Espanyol per impugnar el partit contra l'Atlètic de Madrid.
I diversos mitjans ja avancen que competició ha tombat aquest recurs. El club blanquiblau alegava que no hi havia cap imatge que demostrés que el segon gol dels matalassers havia traspassat completament la línia de gol i, malgrat això, l'àrbitre el va donar per bo. Competició, segons aquests mitjans, doncs, no li dona la raó, però el que sí que podem confirmar a RAC1 és que l'equip blanquiblau esgotarà totes les vies. Primer, presentant recurs a apel·lació i, si tampoc li donessin la raó, arribaria també al TAT. De seguida ampliarem la informació. També direm que el Girona ha fet oficial la renovació del tècnic Michel Sánchez fins al 2026 i actualitzarem l'operació del retorn de Leo Messi al Barça. Continuen les reunions entre el club i la Lliga per saber si la patronal dona el vistiplau al pla de viabilitat i, de retruc, al fitxatge. I fora del futbol, Carlos Alcaraz és a punt d'enfrontar-se al japonès Taro Daniel en partit de segona ronda de Roland Garros. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença avui el seu camí per guanyar la seva segona Champions. A 3:45 s'enfrontarà al Juk de Dubrovnik en el primer partit de quarts de final.
I pel que fa al temps, s'espera una tarda de tempestes altra vegada, però ara moltes comarques. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí. Avui durant el matí ja s'han escapat els primers ruixats i, de fet, ara mateix plou a moltes comarques i aquesta tarda repetiran les tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, també cap a punts del prelitoral, sobretot de Tarragona, o localment poden arribar cap al Pla de Lleida. Poden ser localment fortes, amb tempesta i amb calamarsa o pedra. Molta precaució i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. Tot plegat amb temperatures més baixes que ahir, especialment cap a les comarques de Girona, i demà continuarà aquest temps més aviat insegur. Al matí ja s'esperen les primeres tempestes entre Girona, Barcelona i el Pirineu, i a la tarda s'estendran cap a la resta.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Oriol Junqueras tanca la porta a la llista unitària que proposa Junts per Catalunya. El president d'Esquerra creu que és una fórmula del passat i planteja, en canvi, un acord programàtic de mínims entre els partits independentistes. Ho ha dit després de reunir-se amb Pere Aragonès per parlar del front democràtic que ha proposat el president de cara al 23 de juliol al Parlament. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Oriol Junqueras assegura que Aragonès té el suport unànime del partit en la proposta de front democràtic que planteja. A l'hora de concretar-la, el líder del partit tanca del tot la porta que hi havia deixat oberta, però el president de la Generalitat. Diu que les llistes unitàries són cosa del passat i que de cara a les eleccions generals el que caldria és tancar un acord sobre els punts en comú que hi ha entre els sobiranistes.
Arribant a un seguit d'acords programàtics de mínims per poder-los compartir. I insisteixo que això no ens sembla que hauria de ser difícil. Hauria de produir-se en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit de l'escola, en l'àmbit de la cultura, en la lluita contra la repressió i en el compromís per l'amnistia i per l'autodeterminació del nostre país. Nosaltres no compartim propostes que creiem que formen part del passat, que creiem que han demostrat els seus límits evidents.
En la concreció del Front Democràtic, Junqueras també defensa que als ajuntaments cal arribar a acords entre independentistes, que s'elegeixi també un nou president independentista pel Parlament i que hi hagi més respecte cap al govern i cap al president de la Generalitat.
Aragonès ha començat amb Esquerra la ronda de contactes que fa avui al Parlament per temptejar el front unitari que vol vestir de cara al 23J. Aquesta tarda es veurà amb la CUP i amb Junts per Catalunya. Sembla que estan predisposats a parlar-ne, Marc.
Sí, els altres dos partits independentistes retreuen Aragonès que fins ara hagi seguit una estratègia que ells creuen que és equivocada i que ha donat ales als socialistes. El cap de files de Junts, Albert Batet, espera que la proposta del president no sigui una impostura i vagi de debò. I Aragonès assegura que sí, que va a fons.
Hi ha acords que no s'han acomplert i tots tindríem motius per anar cadascú a la seva. Però cal unitat, sense retrets. Fem un front independentista el 23 de juliol per dir prou a la repressió.
I a mi m'hi trobaran. Amb aquest camí. I és sincer, asseiem-nos des del respecte a totes les posicions, fem aquells espais de treball compartit que siguin possibles. Podem començar a generar un punt d'inflexió i tornar a generar il·lusió i esperança en aquest país.
I la CUP diu que l'independentisme ha de reflexionar sobre els mals resultats de diumenge. Eulàlia Reguant demana un canvi de rumb aragonès que vagi més enllà del 23J.
Necessitem realment un país fort davant el tsunami de dretes que ens ve al damunt. El que nosaltres diem és, president, segui, escolti, debati, deixin de mirar les enquestes. Construïm un canvi de rumb que ens permeti l'embat.
La meva voluntat no és reduir aquesta proposta i això no es tracta d'una papereta d'un dia. Ha de ser una aliança de fons. Ha de ser un treball constant i que requerirà de molt més temps per treballar i estic disposat a fer.
Les reunions amb tots dos partits, amb el president, seran a la tarda. En el cas de Junts hi participaran Jordi Turull i Laura Borràs.
El PSC i els comuns, en canvi, ja han tancat la porta a formar part del front unitari que proposa Aragonès. Els socialistes critiquen que el president ni tan sols els hagi trucat i els comuns asseguren que no volen sentir a parlar tampoc de cap front que inclogui Junts. També des del Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Els dos partits han deixat ben clar que el front unitari d'Aragonès no té cap ni peu. Salvador Illa ha lamentat que no es busqui consens amb el partit més votat a Catalunya i ha criticat que el president no tingui un rumb polític clar.
Catalunya no necessita fronts. Catalunya necessita un bon govern, idees clares i conviccions fermes per prosperar, per avançar i per anar endavant. Se'm fa difícil, ho dic amb molta humilitat, amb moltíssima humilitat. Crec que n'he donat mostres al llarg de la meva trajectòria política. Però se'm fa difícil pensar en consensos a Catalunya al marge del primer partit de Catalunya.
Qui també rebutja el front unitari és Jéssica Albiach, la líder dels comuns, manté el veto a Junts per Catalunya i no hi pensa participar.
També li dic, responent a la seva invitació, evidentment després parlarem, però nosaltres amb Junts per Catalunya no anirem ni a la cantonada. I no anirem ni a la cantonada perquè, a diferència del que vostè comentava ahir, per defensar Catalunya necessitem anar amb tots aquells doncs, que no voten en contra de regular els lloguers al Congrés, per exemple, o aquells que volen mantindre els privilegis fiscals dels rics. Això també és defensar Catalunya.
Tot i això, Jéssica Albiach sí que s'ha reunit amb Pere Aragonès per escoltar la proposta del president.
Una proposta amb què Aragonès anticipa una victòria de PP i Vox. Doncs bé, Alberto Núñez Feijóo, conscient que els resultats a Catalunya poden ser determinants, assegura que Catalunya serà una de les prioritats si governa. És el que ha vingut a dir avui a les jornades del Cercle d'Economia. El president del Partit Popular ha admès que en el passat no la van tractar com calia. A Barcelona, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Aquest matí també havia de venir Pedro Sánchez, però no a la visita. Això ha servit a Núñez Feijóo per aclaparar tot el protagonisme. Se l'ha vist còmode davant un públic empresarial i se l'ha posat a la butxaca amb propostes econòmiques, com la de reduir el deute públic, repensar l'impost de patrimoni, la factura de la llum i, sobretot, davant el paper que per ell juga a Catalunya. De fet, ha començat així.
En política intentamos medir nuestras decisiones. No es casual que el primer acto al que asisto tras las elecciones y tras la convocatoria de las elecciones generales sea en Cataluña.
I ha seguit admetent errors en el passat.
Creo que tuvimos un problema y es que consideramos que Cataluña era un tema que nosotros no podíamos abordar y por tanto lo consideramos como un problema crónico desde el punto de vista político, ¿no? Yo creo que eso es un error. Cataluña es un motor básico de nuestro país. Si Catalunya no va bien, Espanya no va bien. I al contrari.
Al lloc de Pedro Sánchez ha vingut la vicepresidenta i ministra Nadia Calviño, que ha tret pit de les xifres de creixement de l'economia espanyola.
Lo fundamental es tener una política económica que sea responsable, equilibrada, coherente, que genere confianza. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde 2018 con una política económica que, francamente, y como muestran los datos, funciona. Nos hemos estado ocupando de lo urgente sin perder de vista lo importante.
Amb la intervenció de Calviño, tanquen les jornades d'enguany del Cercle.
Calviño, de fet, ha ocupat el lloc de Pedro Sánchez al Cercle d'Economia. El president espanyol s'ha quedat a Madrid per animar els seus després de la patacada de diumenge i motivar-los de cara al juliol. Sánchez ha reunit tots els diputats i senadors socialistes i ha plantejat el 23J com un xoc entre dos models que ha comparat amb els de Joe Biden i Donald Trump. El líder socialista també ha defensat la necessitat de votar en plenes vacances d'estiu. Diu que és urgent frenar l'extrema dreta i aquí inclou també el Partit Popular. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Sánchez pontifica que el 23J serà una tria entre democràcia o trumpisme. Adverteix que es viurà la campanya més crispada de la història per les mentides de l'extrema dreta, on inclou Vox i també el PP, i és molt dur amb els mitjans de comunicació espanyol dient que són còmplices del trumpisme.
Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos.
Admet que unes eleccions del 23 de juliol són un problema per la data, per la calor, per les vacances, però sosté que és més important el que s'hi juga a Espanya perquè no es podia continuar amb aquesta situació després del que va passar diumenge.
Sé que se acercan las vacaciones, las primeras vacaciones completamente normales que tendremos tras el fin de la pandemia de la COVID-19. Me hago cargo, pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España. Va a tener efectos sobre las vidas de la mayoría social de nuestro país durante la próxima década.
I diu també que la gran diferència entre el PSOE i el PP és que ells tenen 140 anys i que el PP és la creació d'un partit amb 6 ministres franquistes i amb finançament de la dictadura.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, a Barcelona, Xavier Trias ja ha parlat amb tots els candidats que van treure representació a l'Ajuntament, excepte amb Vox. Amb Ernest Maragall ja s'ha reunit i amb Daniel Cirera del PP ho farà pròximament. El guanyador de les eleccions municipals avisa de Colau que no busqui fórmules màgiques per prendre-li l'alcaldia. Colau, que espera el recompte definitiu de vots mentre negocia un govern progressista, i, de fet, Jaume Collboni també ha dit que no llença la tovallola. Sentim-los tots tres.
Està acostumada a fer coses miraculoses, ja va fer el del Valls. Espero que no tingui l'atreviment de voler fer coses tan estranyes com la del Valls. El que hauria de fer és reconèixer, pues, que he guanyat jo.
Els equips s'han posat en contacte i tots just han començat les converses, per tant, pas a pas.
Presentaré la meva candidatura. Estic convençut que es podrà construir una majoria de progrés a l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, podrem tenir alcalde socialista.
Per cert, que qui va ser candidat per Esquerra Barcelona, Alfred Bosch, abans d'Ernest Maragall, constata que el resultat de les municipals ha estat desastrós. Considera que darrere hi ha quatre motius: haver donat ales a Colau, el conflicte amb Junts, l'estratègia a nivell nacional i que el partit no sembla, diu, independentista. Ho asseguren un article al web Parlem Clar. En canvi, un altre exlíder d'Esquerra, Joan Tardà, que fins fa 4 anys era diputat al Congrés, aposta perquè Ernest Maragall intenti fer alcaldessa a Colau amb un tripartit d'esquerres amb PSC i els Comuns, però forçant Collboni a renunciar a ser alcalde. És una proposta que fan un article a El Periódico. Tardà demana que el seu partit continuï amb el full de ruta de generar majories de progrés amb l'espai dels Comuns i que de totes eviti una sòcia urgència. Veurem què passa a Barcelona, veurem també què passa a Ripoll, on l'Aliança Catalana de Sílvia Orriols va guanyar contundentment les eleccions, però sense majoria absoluta. La resta de partits es plantegen si la deixen governar per posar en evidència que les seves propostes anti-immigració són inviables, propostes com aquestes que defensaven declaracions a RAC1.
Nosaltres el que volem és posar fi a aquest cicle de degradació, d'immigració descontrolada, d'inseguretat. Volem, doncs, un Ripoll net, segur, endreçat, que no vulneri els drets i interessos dels seus ciutadans per regalar absolutament tot a qui ve de fora, sinó que primer, doncs, s'ha de prioritzar les necessitats dels propis ciutadans.
La segona força, Junts per Catalunya, ja ha descartat liderar el govern municipal i avui la tercera, que és Esquerra, reuneix la direcció per decidir. Detalls, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia, Junts, que va passar de 8 a 3 regidors i Esquerra, que ha mantingut els 3, fan falta per desbancar Aliança Catalana. A més, caldria sumar-hi dues de les 3 formacions restants, com PSC, CUP o Som i Ripoll. La candidata juntaire Manoli Vega n'ha parlat a RAC1.
Si hi hagués, doncs, una suma d'altres forces polítiques que vulguin encapçalar aquest grup, doncs els hi donaríem suport en el moment de la investidura i si no ens mantindrem al marge, però sempre des de l'oposició.
El pacte poc probable d'Esquerres obligaria més a llimar diferències entre Junts i Som i Ripoll, un partit precisament escindit, i posar al mateix sac Junts, PSC i la CUP. La republicana Xantal Pérez admet a RAC1 que l'escenari està obert i dependrà de l'executiva.
Estem pendents a veure de què fem. Les possibilitats hi són totes sobre la taula.
El socialista Enric Pérez s'ofereix a garantir la governabilitat per impedir el pas a Oriol. Són declaracions a RAC1.
Estarem oberts des de la responsabilitat per intentar garantir una governabilitat i que Ripoll doncs, no quedi aturat.
La CUP diu que vol buscar fórmules per evitar un govern d'Oriol. Som i Ripoll debatrà amb el grup si donen suport o no a un govern sense aliança catalana.
Gràcies, Bàrbara. Hem arribat a un quart de tres.
RAC 1.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
A Obramat tenim 20.000 maneres d'ajudar-te en els teus projectes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí al nou Obramat Sabadell. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Qué felicidad, ya no corre tu el césped más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor despedir artificial. Despedir.
Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Aquesta nova temporada, reconnecta't amb la natura. Apropa't al Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, al Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny, de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'art i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
A Romanguruma Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romanguruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC 1. RAC 1 presenta... Les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC 1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC 1. La nit és nostra.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
9 minuts passant ara de les dues. El Tribunal Superior de Justícia condemna a 4 mesos d'inhabilitació la mesa del Parlament de l'1 d'octubre. Així ho recull la nova sentència, després que a principis d'any s'hagués de repetir el judici per ordre del Tribunal Suprem. A la pràctica, aquesta condemna significa una rebaixa de la pena d'inhabilitació significativa. Passa dels 20 mesos de la primera sentència als 4 d'aquesta, Laia Colomer.
El TCJ també condemna Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó a pagar una multa de 1.200 euros, tot i que la sentència inicial inicial era de 30.000. Tots ells eren els membres de la mesa del Parlament que la tardor del 2017 presidia Carme Forcadell. El TSJ els condemna per desobediència, per haver tramitat les lleis al voltant del referèndum, sobretot les conegudes com de desconnexió. També inclou un vot particular d'una de les magistrades contra la personació a la causa de l'advocacia de l'Estat. El Tribunal Superior de Justícia els va jutjar el 2020, però el Tribunal Suprem va acceptar el recurs d'Anna Simó i va obligar a repetir el judici per falta d'imparcialitat de dos dels magistrats, de Carlos Ramos i del president del TSJ, Jesús María Barrientos. Segons el Suprem, prèviament tots dos s'havien posicionat en elements que es van tractar durant el judici. La nova sentència encara no és ferma i es pot tornar a recórrer al Suprem.
RAC 1 migdia.
S'aprova l'estiu i, per tant, també la temporada alta a les platges, aquest any molt marcada pels efectes del canvi climàtic i la sequera. Precisament una de les novetats de la temporada és que les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona s'adaptaran per funcionar com a refugi climàtic a les nits, Anna Salvador.
Cada vegada més gent va a la platja al vespre o a la nit per fugir de la calor. Per afavorir aquest ús nocturn dels usuaris, l'AMB ha decidit canviar els horaris de neteja de les platges. Ho ha explicat el seu gerent, Ramon Torra.
Una mica el que fem és adequar els horaris. O sigui, les màquines, en situació normal, a última hora de la tarda, poden començar a funcionar. El que fem ara és endarrerir l'hora que comencin a actuar les màquines. Però és un tema que hem de planificar-ho, perquè abans era començàvem per una banda i anàvem fent i era bastant indiferent de l'horari. En canvi, ara hem de tenir-ho present que ja aquest ús s'allarga.
En aquest sentit, també s'instal·laran 14 pèrgoles per crear zones d'ombra. L'objectiu és que persones amb discapacitat puguin estar còmodes mentre esperen el servei d'ajut al bany. I, per altra banda, també hi ha canvis relacionats amb la sequera. Les dutxes i els rentapeus continuaran sense funcionar durant tot l'estiu. Això permetrà estalviar uns 80.000 metres cúbics d'aigua al final de la temporada a les platges metropolitanes. També aposten per la neteja manual dels equipaments per reduir un 80% la neteja amb aigua a pressió.
Els vaixells d'arrossegament pesquen gairebé cada dia deixalles del mar. Ho fan en un 97% de les sortides, és el que conclou un estudi de l'Institut de Recerca per la Governança del Mar i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. L'informe calcula que entre tots els vaixells d'arrossegament del país, cada any poden extreure 237 tones d'escombraries pel Prats.
La zona on els vaixells recullen més escombraries és entre els ports d'Arenys de Mar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Al fons marí d'aquesta àrea hi ha uns 14 quilos de deixalles per quilòmetre quadrat. La majoria, un 75%, són plàstics. Al litoral barceloní, la concentració de plàstics és encara més alta i puja fins als 24 quilos per quilòmetre quadrat. Ho ha explicat a RAC1 la coautora de l'estudi, Yves Calimany.
Un dels grans problemes que tenim és trobar tovalloletes d'un sol ús en els nostres mars. Aquí pot contribuir-hi tothom. No fer-ne tant ús i després, sobretot, llançar-les en el contenidor gris i de cap manera se'n pot anar pel vàter.
L'informe ha analitzat les deixalles que van extreure sense voler els vaixells d'arrossegament entre el 2019 i el 2021.
Més coses, en només 3 mesos s'han capturat més de 5.400 senglars als massissos de les Gavarres i Roca Corba entre el Gironès i l'Empordà. A finals de febrer, el Departament d'Acció Climàtica va declarar per primera vegada l'emergència cinegètica a la zona per l'alta densitat de senglars. Avui s'ha tancat amb els objectius pràcticament assolits.
S'han aconseguit capturar més de 5.400 senglars dels més de 6.700 que s'havien fixat. A Roca Corba s'han caçat el 96% dels animals previstos, mentre que les Gavarres han estat el 74%. El govern va declarar l'emergència cinegètica a la zona després de detectar que hi havia 16 senglars per quilòmetre quadrat. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Sanitges, diu que no hi havia cap més alternativa.
Girona és la demarcació de Catalunya amb més densitat de senglar, un senglar que està provocant danys greus a l'agricultura, que també provoca greus accidents de trànsit i també té un impacte negatiu a la biodiversitat. I per això, justament, des del Departament d'Acció Climàtica, l'any passat vam presentar un gran pla de xoc, on dintre d'aquest pla de xoc hi havia la declaració d'emergència cinegètica en zones estratègiques.
A partir d'ara s'hi faran actuacions més quirúrgiques on es detectin danys.
Les 2:23, un home ha acceptat 11 anys de presó per haver abusat sexualment de la seva filla durant 10 anys, des que la nena en tenia 3. Va passar a Badalona entre el 2012 i l'any passat. L'acusat ha arribat a un acord amb la fiscalia. A canvi de reconèixer els abusos, li han rebaixat un any la petició de pena. També haurà de pagar la víctima una indemnització de 50.000 euros.
L'home aprofitava les estones que la mare de la nena no era a casa per abusar d'ella. L'amenaçava que si no feia el que li deia, no li tornaria la joguina. Segons la fiscalia, li feia tocaments i l'obligava a masturbar-lo i fer-li fel·lació. doncs a la nena li deia que era normal i que moltes famílies ho feien. L'última vegada que va abusar d'ella va ser l'any passat, quan la mare ho va denunciar. L'home, que estava en presó provisional, ha reconegut els delictes i ha arribat a un acord amb la fiscalia. Se'l condemnarà a 11 anys de presó i a 10 més de llibertat vigilada.
La fiscalia demana un ordre de crida i cerca per l'estafador de l'amor. Aquest matí l'havien de jutjar, però no s'hi ha presentat.
La seva defensa assegura que ha estat per una indisposició, però no ha presentat cap justificant. Els propers dies la jutgessa decidirà si decreta l'ordre de crida i cerca tal com li demana la fiscalia. Avui se l'havia de jutjar per un presumpte delicte d'estafa continuada per haver demanat 850 euros repartits en dos préstecs que mai va tornar. Per aquest cas, la fiscalia li demana 3 anys de presó.
I desarticulant a Barcelona una banda que es dedicava a la venda il·legal de preservatius i medicaments per la disfunció erèctil, ho feien a través d'aplicacions de missatgeria.
El grup oferia els productes a prostitutes. De fet, la investigació va començar després que una clienta interposés una queixa perquè els preservatius que havia comprat estaven en mal estat. A partir d'aquí, la policia espanyola va començar a estirar el fil. Els productes eren d'origen xinès, japonès, indi i americà i no complien amb els controls sanitaris i de fabricació i tampoc disposaven de prescripció mèdica. Hi ha una desena de detinguts. La policia també ha decomissat 50 dispositius electrònics, 20.000 preservatius, milers d'unitats de tractaments per la disfunció erèctil i més de 15.000 euros en efectiu.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
I mig i arribarem a 2:45. En matèria esportiva estem pendents de Madrid d'una banda per la decisió de competició sobre el recurs de l'Espanyol per impugnar el partit contra l'Atlètic de Madrid. I de l'altra, també estem a l'espera que la Lliga doni per bo el pla de viabilitat del Barça, Xavi.
Exacte, començarem pel recurs del Club Blanquiblau, que demana que repeteixi el partit contra l'Atlético de la setmana passada, tot i que diversos mitjans ja avancen que competició l'ha tombat i, per tant, l'Espanyol haurà de continuar recorrent a la resta d'instàncies, primer apel·lació, després al TAT, i sobre el cas Messi farem F5 a l'operació de possible retorn de l'argentí al Barça. Són dies clau i el Club Blaugrana i la Lliga continuen reunint-se perquè la patronal acabi donant per bo aquest pla de viabilitat del qual depèn, entre d'altres coses, el fitxatge de Leo Messi. Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Portem uns quants dies pendents d'aquest recurs. Avui, de fet, és un dels dies claus que teníem marcats al calendari. L'Espanyol pendent a aquesta hora del comitè de competició que ha de decidir sobre aquesta impugnació del partit contra l'Atlètic de Madrid de fa una setmana. Els membres del comitè porten reunits des de fa unes 3 hores aproximadament i encara no hi ha oficialitat del veredicte, eh?
Exacte. Recordem que l'Espanyol demana repetir el partit contra l'Atlético perquè l'àrbitre va validar instàncies del VAR el segon gol matalassé sense una imatge que demostrés clarament que la pilota havia traspassat la línia. L'Espanyol va demanar el dia després del partit al comitè d'àrbitres la imatge en què el VAR es va basar i no va rebre res. En cas que competició estimi aquest recurs, el partit es podria repetir, però tot apunta, com deies ara, que serà desestimat. De fet, algun mitjà com la COPE ja ha avançat que competició li dirà no a l'Espanyol. Si és així, el club ja ha decidit el següent pas, presentar recurs al comitè d'apel·lació. I si això tampoc funcionés, ho elevaria al Tribunal d'Arbitratge Esportiu, que recordem, depèn del CCD, és a dir, el màxim òrgan de la justícia esportiva de l'Estat espanyol. L'Espanyol té decidit esgotar la via de la justícia esportiva. I compta aquí perquè l'Espanyol no portarà la impugnació d'aquest partit concret contra l'Atlético a la justícia ordinària, però us pot avançar, RAC1, que en paral·lel a aquests recursos esportius, el trànsit que tingui el cas, hi ha la protesta en el marge dels tribunals esportius, l'Espanyol ha decidit també emprendre en paral·lel accions legals pel seu descens a segona. Serà una denúncia no per un partit concret, sinó pels greuges que el club entén que ha rebut tota la temporada i que han acabat amb la pèrdua de categoria. Veurem contra qui s'emprenen aquestes accions legals. Entenem que seria contra algun dels òrgans organitzadors de la competició. En aquest cas, probablement la Federació Espanyola responsable del comitè d'àrbitres. Però, ja ho diríem, això en principi es farà la setmana que ve, es farà efectiu d'aquí uns dies, la setmana que ve, i l'Espanyol traslladaria en paral·lel accions legals pel conjunt de la temporada, al marge del que pugui dictaminar la justícia esportiva en aquest partit contra l'Atlètic de Madrid. S'ha de dir que només hi ha un precedent en què, a la Lliga Espanyola, en què els comitès hagin fet repetir un partit per la impugnació d'un equip. Va ser l'any 87 i va ser precisament a Catalunya, en un Sabadell o Sassuna, que havia guanyat 1-0 al conjunt arlequinat, però per l'alineació indeguda de dos jugadors locals, o Sassuna va presentar recurs, i el comitè d'apel·lació, no de competició, és a dir, en segona instància, es va fer repetir aquest partit. És l'únic precedent que hi ha a la Lliga Espanyola, al futbol espanyol, de repetició d'un partit per impugnació.
Molt pendents, doncs, sí que és cert que hem anat acumulant les protestes de jugadors, el mateix tècnic, de fet, l'altre dia mateix, després de baixar ja matemàticament de categoria, tant Luis García com, per exemple, Darder, apel·laven aquesta injustícia, segons ells, en els arbitratges de l'Atlètic de Madrid, però també, sense anar més lluny, del dia del València, amb aquella possible falta prèvia al gol de Samolino i fins i tot un gol mal anul·lat, deien, a l'Espanyol. En tot cas, ara tinc interès per saber com es rebrà a l'equip, d'una banda, per part de l'afició, el diumenge a l'estadi de l'RCD Stadium, però també si hi ha alguna protesta que es faci visible per part del club en aquest sentit.
Sí, a veure, l'afició de l'Espanyol s'està organitzant, sobretot en xarxes socials. Hi ha gent que està intentant que el partit es converteixi en una reivindicació o que directament l'equip no jugui com a protesta pel que va passar en els dos últims partits amb els àrbitres.
Que no jugui, es planteja aquesta opció.
Corre una...
Per xarxes.
Per xarxes i l'afició, un sector d'aficionats que ho demanen i creuen fermament. Ja es pot descartar, ja podem descartar que l'Espanyol això no ho farà. És a dir, la plantilla jugarà el partit tal com està previst contra l'Almeria, encara que no s'hi jugui res. El que sí que farà el club és visibilitzar d'alguna manera oficial, diguem-ne que no molt cridanera, però sí que quedi constància el seu malestar, la protesta per les decisions arbitrals en els dos últims partits. Per tant, hi haurà protesta de l'Espanyol. No sabem en quina forma, encara s'està plantejant, però serà més de l'àmbit del club que no pas de la plantilla, que també s'hi podria sumar. Però vaja, en principi, no hem d'esperar una imatge el diumenge contra l'Almeria que doni la volta al món.
Això serà diumenge. Avui, però, el primer del qual estarem pendents és de l'oficialitat d'aquesta decisió que ha de prendre el comitè de competició sobre el recurs d'impugnació de partit per part de l'Espanyol contra l'Atlètic de Madrid. Edu, qualsevol novetat, lògicament, ja ens ho diràs.
Perfecte, fins ara.
2 minuts passen de 2:45. Posarem els ulls al Barça. Allà tots els esforços se centren en obtenir l'aprovació de la Lliga al seu pla de viabilitat. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
I de moment asseguren que tot va bé.
Sí, ahir de fet va haver-hi una reunió que segons fonts del Barça va ser positiva. Aquests dies se succeeixen les reunions a Madrid entre emissaris dels clubs i els tècnics de la normativa econòmica de la Lliga per intentar quadrar números i poder encarar el mercat de fitxatges amb garanties. A la seu de la patronal l'activitat és molt intensa perquè els clubs han de rebre les conclusions a la paperassa presentada entre la setmana que ve i la següent. En el cas del Barça, el club blaugrana estan convençuts que ja obtindran una resposta concreta al seu pla de viabilitat a principis de la setmana que ve. Parlen, de fet, de dimarts. El Barça tenen molta pressa perquè saben que Messi vol decidir el seu futur de manera immediata i creuen que ho farà la setmana que ve, i fins que no sàpiguen quins són els marges amb els que poden treballar, doncs no li podran presentar una oferta formal a l'astre argentí. Ja dèiem ahir que ara mateix els ritmes del Barça i de Messi doncs no casen. Abans d'intentar encara una negociació real amb Messi, però la prioritat, insistim, és la inscripció de Gavi i Araujo. L'entrenador del Barça, Xavi, que està liderant les converses amb Messi, ha tornat a remarcar a TV3 que estan en mans de la voluntat del jugador.
No vull enganyar ningú, ni sobretot els culers, no? que molts volen que torni, perquè pràcticament els últims 20 partits al Camp Nou s'ha cantat Leo, Leo, Messi, Messi al minut 10, doncs jo crec que hi ha aquesta il·lusió, però bé, depèn absolutament, vamos, jo diria en un 99% de Leo Messi.
I el que deixarà el club d'aquí a un mes, el fins ara director esportiu Jordi Cruyff, coincideix amb Xavi. Tot depèn de Messi i també del fair play.
Ya lo dice Xavi, la respuesta es de él y ya está.
¿Eso es que hay oferta ya?
La respuesta es de Leo, ya sabes cómo va. Yo creo que al día de hoy seguramente dependerá ya de él. Pero, bueno, fair play y de él. La palabra del año, fair play y de él.
A les últimes hores ha tingut molt ressò una informació de l'equip que es preguntava si la via per aconseguir el retorn de Messi seria que l'Inter de Miami el fitxés i el cedís al Barça durant un període de 6 a 18 mesos. Fonts de l'Inter de Miami, però, han puntualitzat a RAC1 que fins ara no hi ha hagut cap contacte en aquesta direcció. També des del Barça ens indiquen que no s'ha parlat internament d'intentar aquesta possibilitat.
I precisament per aconseguir quadrar els números, el Barça continua retallant i fent fora treballadors. N'ha acomiadat 14 aquests últims dies.
Sí, fonts del club confirmen que hi ha hagut aquests 14 acomiadaments, entre els quals executius importants i amb sous rellevants. El nom més conegut és el del cap de seguretat Lluís Miquel Venteo, amb un llarg passat al cos dels Mossos d'Esquadra. I l'altre nom important és l'excap de l'àrea de compliance Mireia Simona, que havia agafat el relleu a Noelia Romero, clau en la investigació del cas Barçagate. Simona havia estat substituïda fa mesos per un home de confiança de Joan Laporta, el seu exsoci Sergi Atienza. El club no descarten que continuïn els acomiadaments. Recordem que aquesta política de retallades a totes les àrees està en marxa, continua en marxa, amb el més impactant que ha estat el tancament de Barça TV, que deixarà d'emetre el 30 de juny. Mm-hmm.
Tot això entra, entre d'altres raons, dins l'estratègia del Barça per poder deixar d'estar excedit del fair play i així poder fitxar normalitat aquest estiu.
Sí, i més enllà del front Messi, ja hem explicat a RAC1 que la gran prioritat és reforçar-se amb un pivot defensiu, sent Joshua Kimmich el preferit, i que, entre d'altres posicions, Xavi també vol incorporar un lateral dret de garanties amb Joao Cancelo com a objectiu número 1, com ha cedit. Doncs bé, Xavi ha detallat a TV3 que a l'hivern ja hauria pogut venir, però que el Manchester City va vetar la seva sessió al Barça.
Bé, el de la meva persona no em consta. Que ell no valorés el meu fitxatge pel Barça no em consta. El que sí que és veritat que nosaltres volíem a Cancelo, de fet, en una reunió a última hora doncs ens diuen que hi ha la possibilitat d'incorporar a Joao Cancelo i, lògicament, doncs nosaltres donem l'okay, no? Bé, ho valoren internament al Manchester City i al final ens diuen que no volen que aquest jugador doncs vingui al Barça. Sí, això sí que és cert.
Cancelo és propietat del City amb contracte fins al 2027 i des del gener està cedit al Bayern de Munic amb una opció de compra de 70 milions d'euros que el club bavarès no executarà. A més de Cancelo, el Barça també pretén incorporar del City al migcampista Ilkay Gundogan, que justament ara finalitzarà el seu contracte.
M'encantaria dir-te que qualsevol novetat amb Messi me l'expliquis abans de les 3, però diria que...
Em sembla que no serà així,
No. Gràcies, Marta.
Bona tarda.
La final d'Eindhoven a RAC1. Falten 3 dies.
I del masculí, deia ara, el femení, perquè continua el compte enrere per la final de la Champions. Falten només 3 dies perquè Barça i Wolfsburg es vegin les cares al Philips Stadium d'Eindhoven. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva i demà al matí ja hi ha programada una nova sessió abans de viatjar a la tarda cap als Països Baixos. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
RAC1 hem explicat detalls de la celebració que està preparant el Barça en el cas que es guanyi la Champions.
S'està treballant perquè hi hagi una celebració diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume, lloc emblemàtic de celebracions blaugranes. Això sí, seria el primer cop en 20 anys que el Barça celebra un títol allà, perquè l'últim va ser l'Eurolliga del 2003, la primera que va guanyar el bàsquet. Aquesta és la previsió amb la que treballa el Barça conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, que en cas que el Barça es proclami campió de la Champions, que guanyi dissabte a Eindhoven la seva segona Champions, fer una celebració diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume. I a diferència del que s'havia previst l'any passat, que hi hauria una rua en cas de victòria, aquest any no hi haurà rua perquè ja es va fer pel títol de Lliga fa poques setmanes. Tampoc hi haurà pantalla gegant en un lloc públic. L'any passat Barça i Ajuntament conjuntament van posar una pantalla gegant a la plaça Catalunya. Aquest any no n'hi haurà, sí, però que hi haurà pantalles gegants organitzades per entitats a diferents punts de Catalunya. A Barcelona n'hi haurà una a l'Espai 30, a l'Ateneu Sagrerenc, que posaran una pantalla gegant per tots els aficionats, per tota la gent que vulgui veure en directe aquesta final. També n'hi haurà de pantalla gegant a Terrassa, a l'Escola Pere Viver, a Tortosa, que l'organitza la penya barcelonista Camp Redó, a Sant Boi, al centre comercial. A Gavà n'hi haurà una al Jungle Park, a Martorella, a la Casa de Cultura de la Vila, a Sant Feliu de Codines, al centre cívic, i a Reus, a la plaça entre el Vell Parc i el Nou Parc. Aquestes són algunes de les pantalles gegants que hi haurà a Catalunya per seguir dissabte a les 4 de la tarda tarda la gran final de la Champions entre el Barça i el Wolfsburg.
Bon pla. Doncs pantalla gegant i, lògicament, a l'orella RAC1, perquè estarem pendents durant tot el dia, des de primera hora amb el Via Lliure i, lògicament, amb l'especial posterior quan comenci la final. A continuació, la Laia ens ha preparat un recorregut pels països de les principals lligues europees per saber com es veu a Europa aquesta final entre Barça i Wolfsburg.
Jasmina Sveinlau, Alemanya.
This match is as big as it gets in women's football right now. It's the two best teams who are well deserved.
És el partit més gran que hi pot haver ara mateix en futbol femení. Són els dos millors equips i mereixen ser a la final. El Barça és el millor equip del món, és el sentiment que tenim a Wolfsburg, pel què i el com ho han aconseguit. Serà un partit molt dur pel Wolfsburg i és cert que arriben cansades a final de temporada, però una final de la Champions és una gran motivació i tenen moltes ganes d'aconseguir-la després de 10 anys. La clau serà avançar-se. El Wolfsburg també té una plantilla amb jugadores de classe mundial i encara que hagi perdut la Bundesliga, el nivell de la Champions de la temporada ha estat molt bo i consistent. El Barça és el favorit, però els petits detalls decidiran. Crec que no veurem tants gols com esperem, que serà molt ajustat.
Little mistakes will decide. I think we will not see as many goals as we would expect. It's going to be very, very tight.
Roman Ballon, Bein Sports França.
Barcelona is the favorite since the beginning of the season for me.
Per mi el Barça és el gran favorit des que va començar la temporada. Fa 3 o 4 anys que és el millor equip d'Europa, però ha de vigilar amb el Wolfsburg perquè té molta experiència i una gran jugadora com Alexandra Popp. És un equip fort, amb molta experiència i té aquest esperit de lluita dels alemanys. Sempre és molt difícil guanyar-les. Jugaran la sisena final, l'han guanyat dues vegades, però per mi el Barça continua sent el gran favorit. És l'equip que juga millor de tot Europa i només ha de vigilar perquè ja eren favorites la temporada passada i van acabar perdent contra l'Olympique. Això els ha de servir per guanyar aquest cop i aixecar la segona Champions.
This time and to win their second Champions League.
Àlex Ibaceta, de Zona Anglaterra.
La final de Champions me la espero muy peleada. Creo que va a estar más peleada de lo que la gente cree, que el Wolfsburg al final está llegando a buen momento, está llegando con jugadoras que entienden lo que están haciendo en el equipo, al igual que el Barça está llegando bien físicamente con ganar la Liga tan temprano y poder descansar a jugadoras. Yo creo que también el Barça tiene la mentalidad superior al Wolfsburgo como para sacar el partido adelante y el Barça va favorito, pero a la misma vez no hay que dar para muerto el Wolfsburgo porque pueden, en el estilo de fútbol que tienen, pueden dañar mucho al Barça.
Leonardo Frenkeli, Radio Romanista Italia.
I honestly... Honestament crec que el Barça guanyarà la final d'aquest any, però penso que serà una final ajustada perquè els dos equips han fet una gran temporada. Crec, però, que el Barça està una mica per sobre perquè és més fort tècnicament i el seu camí ha estat una mica més fàcil. La tornada d'Alexia també és un punt extra pel Barça. Espero un partit molt ajustat entre dos fantàstics equips.
A very tight match between two great teams.
Quatre periodistes, doncs, que coincideixen des de França, Anglaterra, Alemanya i Itàlia en donar per favorit el Barça, però tots preveuen una final molt igualada i alerten de la capacitat del Wolfsburg. Per cert, aquesta nit Vicky Losada, la capitana de la primera Champions del Barça, serà el Tu diràs. Deixem l'univers Barça i parlem ara del Girona, que avui ha fet oficial, Bassas, la renovació de Mitchell per dues temporades.
Sí, senyor, fins al 30 de juny del 2026 amplia, per tant, dos anys un contracte que s'acabava el 2024. Un Mitchell que d'aquesta manera complirà almenys cinc temporades al capdavant de la banqueta del Girona, ja que va arribar a l'estiu de l'any passat, va aconseguir l'ascens de l'equip a primera i va complir amb escreix amb aquesta segona temporada l'objectiu de la permanència marcat a principi de curs. Una curta però immillorable trajectòria de Mitchell a Girona, que, no oblidem, encara té l'opció de classificar l'equip per Europa, una cosa impensable fa només uns mesos i assolir així també la millor temporada de la història del club. Segons el comunicat que difós el Girona aquest matí, la renovació de Mitchell és textual un reconeixement a la seva capacitat per potenciar el talent de jugadors i el compromís amb els valors del club. A més, la seva experiència i coneixement del futbol han estat fonamentals pel creixement i el desenvolupament de l'equip i per això confien que la seva renovació enfortirà l'estructura esportiva i permetrà mantenir el camí de l'èxit a assolit fins ara. Mitchell, que tot s'ha de dir, ha rebutjat altres propostes d'equips de primera per quedar-se a Montilivi, lloc on ell també ha crescut i s'ha consolidat com a tècnic després d'aconseguir prèviament dos altres ascensos a primera, primer amb el club de la seva vida, el Rayo, i després amb l'Osca, tot i que en tots dos casos la mala dinàmica després de resultats a primera li va costar la destitució a mitja temporada. Fa uns minuts, de fet, el mateix tècnic madrileny ha fet una piulada que va en aquest mateix sentit. A Girona em sento com a casa. Aquest club va apostar per mi i em va donar la confiança necessària per créixer com a tècnic i com a persona. Un projecte estable, unes idees innovadores i un tracte immillorable que han fet possible un camí increïble aquesta temporada. Seguim fent història junts, acaba escrivint un Mitchell, que el cert és que des que va arribar a Girona tot li ha anat com una seda.
El Girona que es juga aquest cap de setmana aquesta possibilitat d'aconseguir plaça per anar a Europa, s'enfronta a l'Osasuna, de fet visita l'Osasuna al Sadar, i precisament és l'Osasuna qui té més números perquè és l'únic que depèn d'ell mateix. En qualsevol cas, en aquesta lluita, que també hi ha el Rayo, per exemple, també hi ha el Sevilla, tot i que els andalusos bases el que tenen és el cap centrat i focalitzat en aquesta final de l'Europa League d'avui contra la Roma a partir de les 9 a Budapest.
Exacte, el Sevilla com a rei de la competició amb 6 títols en 6 finals i la Roma com aspirant després que l'any passat es proclamés campió de la conferència. I en la prèvia, José Mourinho va lluar la feina de José Luis Mendilibar ressuscitant un equip pràcticament mort fa uns mesos, i Mendilibar em va dir això.
Tiene canas antes que yo también las tengo, pero tiene antes que yo. Pero bueno, a ver, agradecido a lo que dice pues de mí, del equipo y del club, pero bueno, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco. No, tendremos que pelearlo sabiendo que vas a tener un rival súper súper complicado, el más difícil, por eso está en la final, ¿no? Hemos eliminado a grandes equipos, pero el más difícil está ahí.
Un Sevilla, per cert, que s'ha endut tota la plantilla a Budapest, però no podrà comptar amb Gueye i el Tecatito, que no estan inscrits, ni el sancionat Acuña. I pel que fa a la Roma, Mourinho, en canvi, té tota la plantilla disponible, tot i que Dybala, una de les estrelles del seu conjunt, no arriba al 100%, i segons va explicar el portuguès en roda de premsa, només podrà jugar entre 20 i 30 minuts. Veurem si això es compleix, o si és una estratègia d'aquelles de Mourinho en aquest joc tan típic seu, aquest joc psicològic, en què també va venir a dir que no s'acabava de creure que el Sevilla tingui menys pressupost ells, quan un periodista s'hi va referir.
Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene, si el presupuesto de la Roma es más alto, porque los jugadores del Sevilla ganan poco.
La final al Puskás Arena de Budapest, un estadi amb capacitat per 63.000 espectadors, com a mínim 13.000 dels quals aficionats sevillistes.
I del futbol al bàsquet, avui la penya sabrà si el Real Madrid és el seu rival a les semifinals de l'ACB o si encara haurà d'esperar uns quants dies, tot plegat després que ahir els verd i negres eliminessin el Baskonia per la via ràpida. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. A veure, si els blancs guanyen aquesta nit a les 9 a la pista del Gran Canària seran el rival de la penya, si no, hi haurà tercer i definitiu partit a Madrid el dissabte a les 9, però vaja, dels partits que han jugat aquesta temporada a Madrid i Gran Canària, els de Xus Mateo els han guanyat tots de 20, de 28 i de 27 respectivament. Mentrestant, a l'altra banda del quadre, el Barça té la primera bola de partit divendres contra el València i demà l'Unicaja es classificarà per les semifinals si guanya el Tenerife. Un cop situats als play-offs, ahir la penya va fer saltar la banca i jugarà les semis de la CB per segona temporada consecutiva. El Joventut setè classificat de la temporada regular va eliminar el segon, el Baskonia, i a més ho va fer per la via ràpida, 2-0. Ahir va guanyar 83-76 a l'Olímpic de Badalona amb prop de 7.000 persones i va fer bona la victòria de dissabte al Bues Arena. Kyle Guy va tornar a ser el millor del partit amb 22 punts i un 4 de 8 en triples, i després Carles Durant em va dir això.
Yo creo que está entendiendo o ha entendido ya lo que es esto, ¿no? Hemos tenido muchos altibajos, pero que creo que ahora está entendiendo un poco lo que somos, cómo somos, y está jugando con un nivel de confianza extraordinaria.
A banda, Durant no se n'amaga que el seu equip travessa un dels seus millors moments de la temporada.
Els hem dominat els dos partits. Hem jugat amb un ritme extraordinari, amb una confiança, fent més equip que mai. És que hem tingut molt pocs moments dolents. Hem fet una eliminatòria perfecta.
Encara a l'ACB, avui el Bilbao ha renovat el tècnic català Jaume Ponsarnau fins al 2025 i a la Lliga Femenina dos moviments. Paula Ginzo és nova jugadora del Barça Sant Feliuenc, la pivot gallega internacional, l'espanyola més, signa per dues temporades, i el Cadí la Seu ha renovat l'Ale Banyolina Júlia Soler per una temporada més.
I tot plegat quan només falta un dia perquè arrenquin les finals de la NBA, que aquest any viurem, podreu per tant seguir en directe a RAC1 la matinada que ve, de dijous a divendres, doncs, primer partit d'aquesta final entre Denver Nuggets i Miami Heat. Anem al tenis bases, a Roland Garros. Partits avui de segona ronda amb la presència del murcià Carlos Alcaraz i també del serbi Novak Djokovic.
Sí, dos dels grans favorits a la victòria final. Primer jugarà Alcaraz, que ho farà d'aquí uns minuts, de fet, contra el japonès Taro Daniel, actual número 112 del món i contra qui encara no s'ha enfrontat mai. En el cas de Djokovic no serà fins al vespre, en la sessió nocturna a partir d'un quart de nou contra l'hongarès Fuksovic. Entremig també tindrem avui en acció el castellonenc Roberto Bautista contra el peruà Varillas i el malagueny Alejandro Davidovic davant el francès Banach. Tot plegat després d'un matí en què ja ha fet la feina el grec Tsitsipas, derrotant en 3 sets al canari Roberto Carballés, a qui ha superat per 6-3, 7-6 i 6-2, i per tant ja és la tercera ronda. En canvi, qui no va passar de la primera va ser ahir el rus Daniil Medvedev, l'actual número 2 del món, que va perdre contra un brasiler de 23 anys, Thiago Seibozwil, número 172 del rànquing ATP, i que va donar la gran sorpresa guanyant-lo en 5 sets i més de 4 hores de partit. El brasiler, que tot just jugava el seu segon gran slam després del US Open del 2020, no s'ho creia.
He observat com juga Medvedev durant tota la meva carrera com a júnior i fins avui. Sempre havia somiat jugar en aquesta pista i contra aquesta mena de rivals. En els meus millors somnis el derrotava i per tant avui el somni s'ha convertit en realitat.
So, it's a dream come true.
I Medvedev, i per sorpresa de la majoria, doncs tan content. Sí, sí.
Every time it finishes, I'm happy.
Cada vegada que s'acaba la temporada de terra, estic content. No m'agrada. Si a la gent li agrada menjar terra, tenir terra a les seves bosses, a les seves bambes, els mitjons blancs els has de llançar a la brossa després de la temporada de terra. Potser hi ha gent a qui li agrada això. A mi, no. Jo estic content que ja s'hagi acabat i tenir uns dies lliures.
Finished, I'm gonna have a good time off.
Quin professional, ostres.
Ja, per tant, ho ha pintat com un autèntic infern, això de jugar sobre terra tota. En fi, en categoria femenina, d'ahir destaquen les eliminacions tant de la catalana Rebeca Massarova com de la càntabra Cristina Buxa.
Doncs mira, ara Medvedev podrà veure, per exemple, la final a 8 de waterpolo. Avui comença l'Atlètic Barceloneta el seu camí cap a la segona Champions de la seva història, enfrontant-se al Juk croat en el primer partit de quarts, que es disputa a Belgrat. Xavi Espinosa, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, serà partida a 3:45 de la tarda. Fa 9 anys que l'equip mariner va aconseguir l'únic títol que té en el palmarès en aquella final a les piscines Picornell. Ara busca la segona Champions, que alhora completaria el triplet aquesta temporada després de guanyar la Copa del Rei i la Lliga. Els barcelonins, a més, arriben a Belgrat com un dels favorits al títol, juntament amb l'Olympiacos i el Recco italià. De fet, s'hi han classificat com a primers de grup per primera vegada i en bona part ha estat gràcies al treball defensiu, principal arma de l'equip d'Elvis Fatovic. El primer obstacle serà el joc de Dubrovnik croat, que no arriba en el seu millor moment de forma. Tot i això, l'atacant del Barceloneta, Unai Biel, crida la prudència.
Però bueno, al final nosaltres sabem que el joc és un equip històric i que no ens podem fiar ni al més mínim moment del partit, perquè sortiran a guanyar-nos, i a diferència de nosaltres, nosaltres estem acostumats a jugar amb aquesta passió, perquè la tenim cada any a la Lliga, la tenim amb la selecció, i bueno, la tindrem a Barceloneta aquest any, no?
En cas de classificar-se, el Barceloneta s'enfrontaria a les semifinals al guanyador del Novi Belgrat Olympiacos a les 5 de la tarda. I per l'altra banda del quadre, Brescia Vuliagmeni a 6:45 i Recco Budapest a les 8.
I en bola, el Frenkie Granollers juga avui l'últim partit a casa de la temporada amb l'objectiu de sumar el punt que els falta per tornar a disputar la Lliga Europea. Gemma.
Juguen avui contra el Torrelavega, al Palau d'Esports, a les 8. L'equip ballesà en té prou amb un empat per classificar-se per la Lliga Europea, però els dos punts els permet lluitar també per la segona plaça, que dona l'accés directe a la fase de grups. El partit, que serà, com deies, l'últim a casa, també servirà per acomiadar David Roca, Marc Guàrdia, Rangel Luan, Esteban Salinas, Jean Gurri i Víctor de Sande. Els ballesans van fer la rua de celebració de la temporada europea amb centenars de persones al carrer per acompanyar aquesta rua de subcampions. El seguici, que va començar al Palau d'Esports, va acabar la porxada, tot i la pluja que va interrompre aquesta festa. L'equip va acabar a la tarda al balcó de l'Ajuntament per saludar els aficionats i acompanyats en aquest cas per un pilar dels xics de Granollers. D'altra banda, l'entrenador de la Banca de Mar, Manolo Cadenas, no dirigirà demà el seu equip contra el Barça al Palau Palau per motius de salut. Pendent d'uns resultats mèdics, el club contempla que continuï com a entrenador del primer equip o bé passar a exercir la funció de director esportiu i fitxar un nou tècnic a la banqueta de la Demar. Luis Puertas dirigirà demà l'equip al Palau Blaugrana.
Gràcies, Gemma. I Edu de Batlle, novetats amb l'Espanyol i el comitè de competició.
Sí, ja és oficial. Desestimat el recurs d'impugnació de l'Espanyol al comitè de competició, han valorat que no tenia recorregut, per tant, el següent pas, l'Espanyol ara anirà a apel·lació i si apel·lació no li dona la raó, anirà al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport.
Tres quarts i mig de tres, pausa i tornem.
RAC 1.
Perfecte, ens connectem per vídeo i revisem l'informe. A Orange t'oferim eines perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina amb tota llibertat i tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta, impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Per a les rentadores connectades Haier, totes les teves peces de roba són extraordinàries. Aconsegueixen uns resultats professionals de rentat amb les seves funcions d'intel·ligència artificial i t'ajuden a estalviar energia. I ara et regalem fins a 100 euros per la compra de la teva nova rentadora Haier. Consulta condicions a haiereuro.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma't ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
Crystal Box!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Gourmet La Vanguardia i Cavieroli et porten un pack d'alta cuina per als teus aperitius. Tres tipus de Cavieroli Drops i una salsa d'oliva verda líquida. Anxoves de l'Escala, musclos edició limitada a la cala, formatge a la vinyeta, ametlla espanyo i cervesa artesana gratisca. Tot per tan sols 49 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Drag, drag, u.
¡Al Barça!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a Per la Champions. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
Del Teatre Nacional de Catalunya serà centrada en la memòria amb dos grans títols de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, dirigida per Carlota Subirós, i Flors i viatges de Cabo San Roque. Altres noms de la temporada que s'inaugura el 28 de setembre són Nau Albet i Marcel Borràs i La tempesta de William Shakespeare, dirigida per Roberto García. En total, una quarantena d'espectacles, Bàrbara Padilla.
La directora artística del TNC, Carme Portacelli, ha explicat que aquest any el fil conductor serà la memòria per recordar d'on venim.
aquest any els nostres artistes, les nostres artistes, amb aquesta temporada que és realment, jo crec que és una bomba, que és estupenda, us faran viatjar, ens faran viatjar per viatges retrospectius des de la Segona República, com la plaça del Diamant, fins al franquisme, també la plaça del Diamant, una petitíssima història que passeja per tota aquesta gran història i que ningú té en compte, però això és el que fa que després nosaltres estiguem aquí com estem, no?
Altres obres seran La Madre de Frankenstein, del Modena Grandes, que dirigeix la mateixa Portacelli, i Extinció, de l'agrupació Senyor Serrano.
El Festival Afònica, que es farà a Banyoles del 30 de juny al 2 de juliol, inclourà aquesta edició un concert a la carta amb Mason i també programarà Pau Vallvé, que farà un dels pocs concerts gratuïts a la capital del Pla de l'Estany. També hi haurà altres propostes com una instal·lació de Cabo San Roque i Corda Teatre. Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. La 19a edició ha programat una quarantena d'actuacions. El duet Cabo San Roque faran un muntatge artístic al monestir en què reflexionaran sobre els exorcismes de Jacint Verdaguer. Corda Teatre, que celebra el seu 25è aniversari, presenta Bomba i Natge, un espectacle creat especialment per la Fònica. També destaca el concert 2020 d'Amazon i el director del festival, Francesc Viladiu, explica en què consisteix.
L'artista de l'Empordà, Jaume Pla, acaba de complir els 20 anys i li hem proposat doncs, un repte, que és que faci un espectacle on la gent pugui escollir el repertori que haurà de fer amb 20 cançons.
El festival es repartirà en una vintena d'espais de Banyoles, el 70% de les activitats són gratuïtes, les de pagament van dels 4 als 21 euros.
I aquesta nit al Parc del Fòrum de Barcelona torna el Primavera Sound. Després de dos dies de concerts a diverses sales de Barcelona com l'Apolo Rasmatas, avui arriba el primer plat fort del festival, la jornada inaugural que tindrà Pet Shop Boys com a gran cap de cartell. El concert és gratuït però calia reserva i ja no queden entrades. A Eudald Martínez.
El Primavera Sound ha escollit un dels grups habituals dels festivals d'estiu per celebrar amb tots els honors el retorn d'aquesta jornada inaugural que no es feia des d'abans de la pandèmia. A més de Pet Shop Boys, però aquesta tarda vespre pel Parc del Fòrum també hi passaran els madrilenys La Paloma, el britànic Jay Book i els australians Confidence Men. Ara bé, el d'avui serà només l'aperitiu dels 3 dies forts de festival que portaran més de 200 artistes pels 16 escenaris amb què comptarà aquest any el Primavera Sound. Un cartell en què hi destaquen bandes mítiques com Blur, Depeche Mode o New Order i també alguns dels noms més de moda de la música comercial actual, com el DJ Calvin Harris, el raper Kendrick Lamar o la catalana Rosalia, que serà la gran atracció de la jornada de dissabte.